RAC 1 amb Jordi Basté.
2:15. Aquests pròxims 26 minuts el dedicarem a parlar i a fer un... A veure, no és un experiment, però serà curiós perquè avui ens visita el vicepresident del govern, Josep Lluís Carod Rovira, i amb ell volem parlar, evidentment, de l'actualitat del dia, però també perquè ens vingui a parlar del llibre que de seguida comentarem a tres veus, perquè no només hi haurà en aquest estudi el senyor Carod i el presentador d'aquest programa, sinó que a més hi afegirem l'home de les paraules de cada dia en aquest programa, que és el Ramon Solsona. Senyor Carod Rovira, moltes gràcies i bon dia.
Bon dia, bona.
Abans de res, deixem parlar d'aquesta notícia que surt avui publicada a la portada La Vanguardia, que diu que la Fiscalia declara nul el judici al president Companys. Què li sembla?
Bé, jo tota la informació que tinc és la que surt avui al diari, per tant no tinc cap detall més. Crec que és una afirmació que té una dimensió simbòlica que seria injust negar, però per poc que s'entengui amb lleis, sempre m'ha semblat comprendre que les sentències només les pot declarar nul·les un tribunal, no un fiscal, sinó un tribunal. Per tant, ho hem de mirar amb atenció i amb detall exactament què és el que hi ha d'això, perquè, insisteixo, tot el que sé em remeto a la informació que surt avui al diari, però normalment, en fi, en un estat de dret sentencia i, per tant, anul·la sentències un tribunal, no un fiscal.
Haurem d'esperar, doncs, eh?
S'haurà d'esperar i s'haurà de veure quin és el paper, és a dir, què hi diuen els tribunals, no què hi diu el fiscal de l'Estat. Si això ho diu el fiscal de l'Estat, entenem que l'Estat, per tant, indirectament el govern, pensa això. Però hauríem de veure que això no fos una manera de dir, bé, ja hem arribat fins aquí, tanquem la carpeta i s'ha acabat. No, diguem-ne, per mi, en un estat de dret, anul·lar només ho poden fer els tribunals, i el fiscal no és un tribunal.
Permeti també que li posi un document del que va dir ahir a Onda Cero l'eurodiputat del PP i exministre de l'Interior Jaime Mayor Oreja.
Zapatero, que no busca la destrucción de España, pero sí busca un debilitamiento de España, de lo que es España, y por eso se introduce en unas reformas estatutarias, y por eso llega el Estatuto de Cataluña, y por eso negocia políticamente con ETA. De la misma manera que se gobierna en Cataluña con el socio de ETA, tras Perpiñán en Cataluña, como era Esquerra Republicana de Cataluña.
Ha hagut de gruar, eh, la visita a Perpiñán.
Bé, no sé què vol que li digui, jo crec que això ja és, en fi, és, ja de la mateixa manera que es parli del que es parli, diguem-ne, sigui el tema que sigui, un tema de nevades, de carreteres, de sanitat, d'educació, de transport... Hi ha un partit a Catalunya amb tres diputats que sempre hi treu la llengua catalana i la llengua castellana, doncs pel senyor Mayor Oreja l'únic que existeix al món és ETA, i per tant és una persona que viu malaltíssimament obsessionat per ETA. Jo entenc que sent com és ell, doncs, una persona que havent estat ministre a l'Interior, doncs, ha estat amenaçat i deu tenir unes mesures de seguretat molt importants, entenc que tingui una situació personal, doncs, de prevenció i de vigilància, però això no li pot fer perdre el món de vista fins a dir les barbaritats que està dient en aquests moments, no només en relació a Esquerra, sinó trobo bèstia absolutament, doncs, les afirmacions que ha fet sobre el president del govern espanyol i, òbviament, sobre la mateixa Esquerra. Crec que per tot el món de vista, però, esclar, no em preocupa tant el que pugui dir ell, ni tan sols el que pugui dir, doncs, el senyor Aznar, sinó el que no diu l'actual president del Partit Popular, que és el senyor Rajoy, perquè, és clar, donar-li raó al senyor Mayor Oreja, doncs vol dir que comparteixen les seves afirmacions.
Quan, per exemple, hi ha hagut un exdirigent del PP a Catalunya, com era el senyor Josep Curto, que ahir a la COM, o fins i tot algun tertulià avui en aquest programa, que ahir, escolta, em diu, potser és que el senyor Mayor Oreja està, no sé si és la paraula, és estabilitzat o no sé quina era la paraula, que deia que no està en el seu ús, està ben centrat, per entendre's.
No, jo, en fi, això no ho sé, no soc metge ni psiquiatre, no? Però sí que és evident que és una persona que està obsessionada pel tema, per motius obvis, i si tinc ben entès, doncs ja fa molt de temps que no viu al País Basc, sinó que viu a Madrid, que s'han hagut d'anar allà, doncs, per, per motius de seguretat. Jo entenc que una persona estigui condicionada per això, poden fins al punt de perdre el món de vista i dir aquestes barbaritats.
Val, una altra de les notícies que destaquem avui, que afecta una de les àrees del govern que penja de vostè, política lingüística, és el vistiplau de la Comissió Europea a la Generalitat perquè pugui ajudar les distribuïdores de cinema amb 12 milions d'euros perquè s'estrenin més pel·lícules doblades o subtitulades en llengua catalana. És a dir, fins i tot la Comissió Europea considera que actualment hi ha un greu desequilibri en el cinema a favor del castellà.
Bé, és que no cal ser matemàtic per entendre que 97% és més que 3%, que són les pel·lícules que podem veure en el mercat en llengua catalana, no? Quan s'arriba a un determinat tipus de diners públics, doncs necessita l'autorització de la Unió Europea, i ahir, per exemple, o abans d'ahir, ja no ho recordo, m'entrevistava la Ràdio Nacional Francesa, no? I em deia, no, però vostès com és que fan aquestes mesures de protecció de la llengua catalana al cinema? Deia, escolti, doncs bàsicament perquè n'hem après de vostès, perquè són vostès els francesos els que es van inventar allò de la llei de l'excepció cultural pel cinema, que, diguem, protegia el cinema francès, que ara vol dir no només la indústria cinematogràfica francesa, sinó el cinema en llengua francesa, no? I si tu mires qualsevol televisió francesa, només treuen pel·lícules franceses, no? Per tant, crec que després d'aquest aval de la Unió Europea, ja qui s'oposi a la presència normal del català als cinemes, que va en contra de la llengua catalana.
Se l'ha criticat molt dins del govern pel seu paper a vegades confús, com a vicepresident de la Generalitat, i sobretot per l'obertura d'ambaixades de Catalunya arreu del món en uns viatges que per alguns només serveixen per malgastar recursos públics. Vostè en el seu llibre em diu balafia. Però les coses com són. L'altre dia vam comentar que se l'havia de felicitar per la gestió de l'arribada dels bombers. Els bombers catalans de la famosa història del cap de setmana passat, que la gendarmeria francesa va confondre amb Etarres. Què li va semblar tot aquell episodi?
Home, bastant lamentable, no? Vol dir que segurament la necessitat de la policia francesa, doncs, de reaccionar de manera immediata després de l'assassinat d'un company, doncs va fer que prenguessin decisions equivocades, i el cert és que els bombers van poder arribar el mateix diumenge a Barcelona perquè la delegació de Catalunya a París va arribar a comissaria. No hi va arribar ningú més. No cal que em faci precisar res més.
Però, no, jo m'imagino que parla de l'ambaixada espanyola.
Però només hi havia la delegació de Catalunya allà. I els representants de la delegació de Catalunya...
L'ambaixada espanyola no hi era, eh?
No, a mi no em consta que hi fos, no. I quan es va arribar allà, doncs es van identificar com el que eren i immediatament doncs ja van dir, doncs estem acabant ja els interrogatoris i vostès doncs es poden emportar aquestes persones sense cap càrrec. I què es va fer? Doncs una cosa tan elemental com sentir que aquella gent es trobés acollida, no? Se'ls va portar a la seu de la delegació de Catalunya, van dir, escolteu, aquí teniu telèfons per telefonar a casa, ordinadors per enviar correus a qui vulgueu, aquí hi ha uns lavabos, heu menjat? No, no heu menjat res, fa no sé quantes hores, doncs vinga, aquí us portem menjar, i què voleu? Quedar-vos aquesta nit aquí davant us agafem hotel, o tornar avui mateix a casa? No, a casa com més aviat millor, doncs escolteu, tranquils, no cal que feu res, des d'aquí us ho solucionem tot. Bé, les delegacions a fora, entre altres coses, serveixen per això, perquè no és un tema de competències. És a dir, no ens vam plantejar en cap moment si teníem o no competències consulars per fer això, perquè no en tenim de competències consulars. Catalunya no té ambaixades perquè no és estat. Ara sí que tot el que passa a qualsevol català arreu del món, jo com a membre del govern que de mi penja aquesta àrea, és responsabilitat també del govern de Catalunya.
Però amb un tema com aquest, val per la resta de 364 dies l'any?
Oh, i tant, escolti, retrocedim una miqueta més. Què ha passat a Xile? A Xile ho vam haver de resoldre el tema des de la delegació mèdica del sud, que tenim des de la delegació mèdica del sud, que tenim a Buenos Aires. Passaven dies sense que l'ambaixada d'Espanya es posés en contacte amb els familiars de catalans desapareguts. També ho vam haver de fer des d'allà. Què estem fent doncs des de Londres? Doncs estem treballant perquè, si tot va bé, doncs una determinada empresa catalana molt potent doncs, en fi, pugui tenir la prestació d'un servei molt destacat des del punt de vista de les conseqüències econòmiques en un país concret de la Gran Bretanya. Des de Nova York s'estan fent altres coses, des de Berlín. El problema és que quan qui viatja o qui es mou és el ministre d'Afers Exteriors d'Espanya, o quan qui es mou és el vicepresident del govern espanyol o la ministra de l'Exèrcit, diguem-ne, ningú diu res, això els sembla normal. Ara, quan ens movem nosaltres, és a dir, vostè ha vist mai algú que calculi, per exemple, l'altre dia, no sé qui deia, el senyor Codot ha donat 6 vegades la volta al món. Algú ha calculat quantes vegades l'ha donat el ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol? moltíssimes més. Però això sembla normal, no? Com al començament de tot, no semblava normal que hi hagués una ràdio i una televisió públiques catalanes, que hi hagués una policia catalana. Hi havia gent que deia, escolti, si hi ha la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, per què hem de tenir? I avui això ja no ho qüestiona, no ho qüestiona absolutament ningú.
Dic això perquè també recordo que en aquest programa a les 8 del matí un dia amb el davantal comentava que segurament no va ser no sé si era el millor dia per dir-ho, però en fi, a mi m'ho va semblar que és quan va arribar la cooperant catalana, l'Alicia Gámez, a l'aeroport del Prat, em va sobtar molt l'aparició i fins i tot l'apropiació que va fer la secretària d'Estat de Cooperació, Soraya Rodríguez, omnipresent al costat. És a dir, estem molt a favor del que ha fet el govern espanyol, està molt bé. No té la percepció de que va haver-hi una mena d'apropiació per part del govern d'Espanya?
Bé, evidentment, l'avió amb el que va arribar era un avió de les Forces Armades Espanyoles. El govern català no té avions, té uns quants helicòpters i prou. I evidentment, qui anava era la secretària d'Estat. Jo vull dir aquí que allò va sortir bé, doncs perquè el govern espanyol va fer les gestions que havia de fer, però també dic ara que el govern català també ha fet tot el que havia de fer. I justament perquè volem que això s'acabi bé, no entrem en més detalls. I per tant, jo entenc que el silenci, la discreció i la mà esquerra són fonamentals perquè les coses acabin. I com que estem encara en procés de resolució, doncs deixem-ho aquí. Per tant, ara no entrem en una guerra, no entrem en una guerra de medalles, per entendre'ns,
Quan passi el que desitgem que passi, l'endemà el convido a venir aquí i ho expliquem el que passa. Hem de ser optimistes, per cert?
Jo crec que hem de ser optimistes, sabent que, és clar, que estem davant d'una gent que té uns paràmetres no només religiosos, sinó culturals, molt diferents dels nostres.
Escolta, avui estem preguntant, la pregunta del dia és si prohibiries el burca, com farà el govern francès, i ha anunciat el seu president, Nicolas Sarkozy. El 92% dels oients estan dient que sí. Què li sembla?
És que a Catalunya no n'hi ha burca. I jo crec que amb això hem de ser també una mica més més precisos, no? A França tenen un problema d'identitat molt greu. Si de vegades pensem que nosaltres som els únics al món, tothom té problemes d'identitat, no? Justament fa unes setmanes que vaig a París i em vaig comprar uns quants llibres on vaig divertir molt, no? Deia, què vol dir ser francès, eh? I un dels llibres deia, què vol dir ser francès avui, no? Bé, el senyor Sarkozy les coses no li han anat bé des del punt de vista electoral, i ara, doncs, ha fet un cop d'efecte d'aquestes característiques. I jo crec que, per la nostra cultura i per la nostra visió dels drets humans, no és tolerable que una persona, sigui home o sigui dona, hagi d'anar pel carrer amb la cara tapada i amb la resta del cos tapat, no? Per tant, no té sentit, però és que aquí no hi ha ningú que vagi amb burca, i que jo sàpiga, tampoc a França hi ha dones que vagin amb burca. Estem parlant de burca, eh?
Sí, no, Bel, no. Bel,
sí, estem parlant de burca. Una altra cosa són, diguem, els mocadors que pugui portar la gent al cap. Escolti, hi ha hàbits que de vegades és molt difícil distingir el que és hàbit religiós del que és hàbit cultural. No sempre és fàcil distingir això, no? Hi ha determinades confessions religioses on alguns dels seus membres porten tot el cos tapat, excepte la cara. També la religió catòlica, hi ha persones que van amb el cos tot tapat, cap i tot, excepte la cara, no?
Sí, home, està parlant de les monges, clar.
Per exemple. I ningú se li acudirà de dir, no, és que prohibirem d'allò i...
Home, però no compari.
No ho comparo. Estic dient que això, que ningú no ho qüestiona, doncs mentre es vegi la cara, l'altre dia parlava amb un policia i em deia, esclar, diu, és que aquí ens venen a fer-se el DNI algunes persones i ens porten el mocador que els hi tapa mitja cara. Evidentment no els hi podem fer un DNI o un passaport a gent que vingui així, entre altres coses, d'una qüestió elemental de seguretat. Jo no parlo de seguretat només, parlo d'un respecte bàsic als drets humans, i els drets humans el primer és ensenyar el teu propi rostre i la teva cara. Que si hi ha gent que vol anar amb mocador i vol anar sense, mentre no sigui forçat, que cadascú vegi com vulgui.
Avui, aquests dies, tant a La Vanguardia com el periòdico ahir, publicava una enquesta sobre les eleccions d'enguany, que anava en línia amb la que publicava La Vanguardia, que diu, conclusions, el tripartit fa llufa, Convergència i Unió s'enfila pràcticament fins a la majoria absoluta i els arrabassa la Generalitat. Són paraules que per cert apareixen al seu llibre, totes aquestes, no totes, però sí, enfila, fa llufa, enguany, arrabassa, ara en parlarem. Què li semblen aquestes enquestes? On hi ha una patacada evident d'Esquerra Republicana?
Bé, les enquestes són l'expressió, són sempre un símptoma, evidentment no són ciència, no? Però sí que són un símptoma d'un estat d'ànim de la població en un moment determinat.
I per què el dolent de la pel·lícula, clarament, en les dues enquestes és Esquerra?
Home, jo més que el dolent diria el perjudicat.
Sí,
Jo diria el perjudicat, que no és ben bé el mateix. No ho sé, això suposo que hi deu haver més d'un motiu, en tot cas jo
Quin pensa que són, vostè?
No ho sé, n'hi ha uns quants. Jo no diria... Jo no diria res que pugui perjudicar Esquerra Republicana, per tant, desitjo que Esquerra faci el millor resultat possible i que, evidentment, que en aquest cas l'enquesta s'equivoqui.
I l'amoïnen, per això?
Eh?
L'amoïnen aquests resultats?
Home, m'amoïnen en el sentit que, segons quin sigui el resultat, doncs, esclar, pots fer una mica marxa enrere, no? Pots tenir una mica la sensació que tot allò que has avançat, doncs, els últims 8, 10, 12 anys, doncs, en certa manera, pot ser un tornar a començar una altra vegada, no?
Escolti, reagrupament i Joan Laporta, en el millor dels casos, segons les enquestes, no arribaria ni al 3% dels vots i, per tant, no tindria representació parlamentària. El sorprèn?
No em sorprèn, perquè és molt difícil obtenir escons, eh? A vegades ens pensem que és una cosa molt fàcil, i no perquè un tingui un nom, ja un nom sol no fa la cosa, no? Hi ha d'haver una estructura darrere, les campanyes costen molts diners, no és pas fàcil treure escons, no em sorprèn que els resultats siguin, doncs, que tornin els 5 partits tradicionals de sempre.
Va.
Fins i tot, per tant, sense Ciutadans, també, eh?
Què li sembla el paper de Laporta en tot plegat?
Bé, jo crec que té tot el dret del món a fer política si ho considera oportú, però esclar, una cosa és la política i l'altra és el futbol, i no sé si això sempre es té present.
No l'he escoltat pel que fa a la gestió del temporal. No volia fer nosa?
No, simplement que... Evidentment, segur que s'han fet coses que són manifestament millorables, però també és cert que no havíem tingut mai una onada climatològica tan ferotge com aquesta, no? I per tant no teníem el país, almenys no teníem segons quines parts del país preparats per això. És a dir, sí que tenim una part del país que està preparat per les nevades, eh? Segons quines comarques pirinenques, doncs quan hi ha una gran nevada no passa res, perquè és una mica la diferència com el terratrèmol de Xile i d'Haití. Ha estat molt més important el de Xile que no pas el d'Haití. Ara, les conseqüències han estat pitjors a Haití, per què? Perquè a Haití no tenien res. Esclar, no pots tenir...
Diguem... Però no, a veure, un problema de comunicació, no té la sensació que hi ha moltes hores a la tarda, a veure, què passa aquí, que no sabem res que està passant?
Per exemple, hi ha un problema de comunicació evident amb molts ajuntaments, no? D'entrada, començant per una cosa, no?
I el govern?
No, sí, dic, entre el govern i molts ajuntaments. Amb el tema del pla Neucat, que és el que s'activa quan hi ha, diguem, una amenaça d'una tempesta de neu molt potent, són més de 340-350 els municipis que haurien de tenir un pla d'emergència i protecció civil adequat a això. Només el tenen la meitat d'aquests municipis. Doncs, esclar, no et pots recordar de Santa Bàrbara només quan trona, no? Ho has de fer de manera permanent, però tampoc pots fer segons quina mena d'inversions amb uns territoris on no neva mai, perquè, esclar, no tens diners, no tens recursos per tot. La nevada ha estat una cosa excepcional, com no s'havia vist mai, i segur que des del govern, doncs, tot allò en què hagin pogut fallar, doncs, ho hem de millorar de cara al futur.
Molt bé, escolti'm, deixa'm acabar preguntant-li abans del llibre, eh? Li va agradar l'entrevista de la Mònica Terribas al president de la Generalitat?
La veritat és que veure-la no la vaig poder veure, vaig llegir després el text, i a mi em sembla una entrevista... Conec, diguem-ne, com fa les entrevistes la Mònica, perquè a mi me n'ha fet moltes, i per tant jo crec que va estar en la seva línia. Per mi és una gran periodista.
Parlant de la televisió pública, què li sembla que Albert Sáez hagi plegat de la presidència del Consell de la Corporació?
Bé, per mi ha estat una sorpresa absoluta, sincerament.
Decebut?
Bé, ningú té dret a dir... Jo no soc ningú per dir si em sento decebut o no, però sincerament... Doncs, com a mínim, confiava que com a deferència cap a les institucions, Generalitat i Parlament, que van fer possible el seu nomenament, doncs que almenys hagués acabat la legislatura, no? Però, en fi, tothom té dret a fer el que consideri més adequat, sincerament.
I ara què? Enric Marín?
Bé, és un nom que, per mi personalment, seria un nom molt adequat. És una persona que és professor d'Ajustament de Mitjans de Comunicació a la Universitat Autònoma de fa molts anys, i és una persona competent i té tota la meva simpatia, però esclar, això ha de ser una decisió que s'ha de prendre conjuntament.
113 paraules per salvar. Ramon Solsona, bon dia.
Bon dia a tothom.
El tens, el llibre, l'has estat mirant, sí. Ja té pòstits, que és el que més li agrada fer amb els llibres amb el Ramon. Què t'ha semblat aquest llibre que ha editat ara Llibres del vicepresident del govern?
Home, és un llibre que connecta absolutament amb la paraula del dia. Perquè jo tinc una consciència
avui
molt...
Avui també, lladre, escollit Xona com a paraula del dia.
Sí, perquè és una de les paraules però ara diré més coses d'això. Jo tinc una consciència molt viva que amb les qüestions del llenguatge, i especialment amb el català, entre tots fem el que podem. Aleshores, en la paraula del dia, jo hi aporto, hi aporten els oients, i és un llibre que, sobretot, té la intenció de ajudar, a informar, però sobretot promoure l'estima per la llengua, promoure les paraules patrimonials de la llengua, i encara amb un afegitó que és, ho diuen el pròleg, que és el goig del llenguatge. Sense el goig del llenguatge no faríem aquest espai. La gent no s'ho passaria tan bé furgant en les paraules. I abans d'entrar li he comentat també, dic, que bé que t'ho has passat, eh? Perquè jo li puc parlar de vostè, és a dir, tu com a entrevistador, jo li puc parlar de tu, i dic, que bé que t'ho has passat. I és clar, és que és així.
S'ho ha passat bé?
He xalat molt.
Sí? Ah, xalar.
He xalat molt,
És una paraula molt... anava a dir tarragonina, no, perquè no és...
Hi ha paraules que, de tota manera, he de dir una cosa, hi ha paraules... fem una cosa, pararem a les 10, anirem a les notícies, i si em permet, senyor Carot, continuarem 5 minuts més després amb en Carot i amb en Solsona, però sí que és evident que hi ha paraules que, per exemple, jo li comentava al senyor Carot que, per exemple, enguany... És una paraula que a mi m'agrada molt, i que és cert que està, bàsicament, a la zona del Baix Camp, del Tarragonès...
No. Està a tot el domini lingüístic, excepte l'àrea de Barcelona. Quan dic tot el domini lingüístic, vull dir d'Andorra fins a Alacant i cadascuna de les illes.
I l'hem extirpat del barcelonès, per entendre'ns? És curiós, perquè jo encara ara entenc que enguany és una paraula que a mi m'agrada molt, més que aquest any.
Sí, fixa't, és una d'aquelles paraules que tothom entén, però ja no tothom diu. Tant és així que en la normalitat, i vostè que és un culer aferrissat, s'ha passat molts anys dient aquest any sí. Sí, no enguany sí.
No enguany sí, és veritat, aquest any, sí, és veritat.
I per tant, aquí hi ha paraules que o bé només diu ja una sola generació, o bé que només es diu en una part del territori, no a tot.
Fixa't, acabo d'obrir el llibre ara, en surt Sigala.
Sí. Sí, jo la tinc... No, després...
Quines coses...
Jo després la vull comentar. Deixa'm dir-te, com a informació, que el llibre es diu 113 paraules per salvar, que segueix, d'una manera confessa, perquè ho explica al començament, un llibre de Bernard Pivot, el d'Apostrof de França, que és Saint-Mont à Sauver, i bé, de la mateixa manera que els francesos, imagina't, els francesos han de salvar paraules, bé, jo faré paraules que m'estimo, paraules que vull comentar, i em va triar 113, que és una picada d'ullet a la clandestinitat antifranquista, va ser entre els 113,
sí, 113 de l'Assemblea de Catalunya. Sí,
detinguts de l'Assemblea de Catalunya a les èpoques negres. I segueix un esquema fix, és a dir, està per ordre alfabètic, les paraules que ha triat, les 113, significat, exemples, comentari, mots relacionats, sinònims, història, un exemple generalment literari. No necessàriament literari, però generalment literari. Aleshores, clar, la intenció del llibre és molt clara, la de difondre aquest goig del llenguatge, i sobretot, totes les paraules que hi ha es podrien agrupar, en fi, en diverses intencions, però n'hi ha una que és la de les paraules específiques i patrimonials.
Comença amb abraonar-se i s'acaba amb...
Xona.
Ara tornem.